Bon dia, com esteu?
Bon dia. Avui serà complicat fer-se a la mar. Seguirem amb tramuntana i la situació marítima complicada.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dilluns, 11 de novembre de 2024. A Ullastret han vist sortir el sol fa justament 27 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 12 graus. Començarem la setmana de manera molt semblant a com la vàrem acabar, domini del sol i tramuntana moderada, menys intensa al sud de la comarca. Temperatures sense canvis a causa del vent i la sensació serà de fredor, per tant, abrigueu-vos bé abans de sortir de casa. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que encara estan buscant un home desaparegut al mar de la costa de Platja Aro. Els fets van passar aquest cap de setmana i de moment encara s'estan fent aquestes tasques de recerca. Però a més, cap de setmana accidentat a la comarca perquè hi ha hagut un accident a la Bisbal d'Empordà que ha deixat un ferit lleu. I a més hem de destacar que ha entrat en vigor la primera ordenança de platges a Calonge i Sant Antoni. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona, Jaume Armengol, sobre la collita d'enguany que ha superat els 83.000 tones. Per tant, ampliarem tota aquesta informació i com cada dilluns també parlarem d'oci i tecnologia amb en Martí Seguer. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Mariona amb nosaltres. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
També tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
Saludem també en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Laura Quiñonero. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, els cossos de seguretat estan buscant un home que ha desaparegut al mar a la costa de Platja Aro, Laura.
L'avís es va rebre el divendres a les 8:43 del vespre, seguit d'un ampli dispositiu de recerca el dissabte. Sembla que l'home, d'entre 35 i 40 anys, va entrar a l'aigua a la Platja Gran per rescatar el seu gos, a prop de la desembocadura del Ridaura. Els bombers van poder rescatar el gos en bon estat, però la recerca per l'home continua.
Doncs veurem com acaba aquesta recerca, però a més ha sigut un cap de setmana accidentat al Baix Empordà i hem tingut un accident a la Bisbal d'Empordà que ha deixat un ferit lleu.
Aquest matí un conductor de furgoneta ha resultat ferit lleu en un accident a la Bisbal d'Empordà després de col·lidir amb un turisme que ha acabat incrustat contra el mur d'una casa. L'incident ha tingut lloc a les 8:00 de l'encreuament de l'avinguda Prat de la Riba amb el carreró d'en Vinyoles i ha mobilitzat una dotació dels bombers de la Generalitat i el SEM.
I hem de destacar que aquesta notícia és de dissabte. I entra en vigor la primera ordenança de platges a Calonge i Sant Antoni. Mariona.
Aquest divendres ha entrat en vigor la primera ordenança de platges de Calonge i Sant Antoni que regula l'ús d'aquests espais i el camí de ronda. La normativa inclou sancions per conductes incíviques o una zona de platja sense fum i mesures per protegir el medi ambient i garantir la convivència.
I unes 400 persones es manifesten a Palafrugell a favor de Palestina, segons l'organització, Ferran.
La mobilització va començar a la plaça de la Pau i acabar a plaça Nova. Allà s'hi va llegir el manifest, fer una representació dels infants morts a les últimes setmanes i un minut de silenci per les víctimes palestines i de la Dana. L'entitat organitzadora, Palafrugell en Palestina, reclama un alto el foc immediat, suspendre el comerç d'armes amb Israel i crear corredors humanitaris per fer entrar medicaments i aliments a Gaza.
I I la indicació geogràfica protegida Poma de Girona arriba a les 83.500 tones de producció en la collita més diversa. Carla, què més en sabem?
Girona Fruits, Giropoma, Costa Brava i Fructícola Empordà, les tres empreses productores i comercialitzadores de la poma, destaquen que aquesta última collita s'ha caracteritzat pel gran nombre de fruits que ha quallat, el que ha resultat en un gran calibre de fruit més moderat.
I canviant de tema, perquè Palafrugell participa en un projecte europeu per millorar l'atenció a víctimes d'odi anti-LGBTIQ+. Ferran, què més en sabem?
En aquesta fase inicial, l'Ajuntament participa en la diagnosi, que inclou el mapeig i l'avaluació dels serveis d'atenció disponibles per a aquestes víctimes. També l'anàlisi de les experiències que han tingut amb les respostes institucionals davant d'aquests casos.
I parlem de donació de sang, perquè una de les tasques que cal tirar endavant a Catalunya és la d'aquesta de donació de sang i teixits, i és que des del Banc de Sang i Teixits treballen incansablement per poder cobrir les necessitats en aquest tipus de donacions, donacions que poden salvar vides, Carla.
I per parlar de les necessitats, ja que a finals d'aquest mes d'octubre les reserves de sang eren molt baixes i de les opcions que es poden tenir per donar sang, ens va visitar el supermatí la cap de campanyes de donació del Banc de Sang i Teixits, Cristina Valverde.
I com sempre, més enllà de l'Empordà, passen coses, i és que Carlos Mazón s'aferra a la cadira de la Generalitat Valenciana i no pensa dimitir, malgrat la crisi per la Dana i també el clam popular en contra seva. Però el president valencià està disposat a prendre mesures i vindran en forma de canvis en el seu executiu. Segons ha informat La Vanguardia, Mazón farà una remodelació molt important del seu govern. Assegura que vol afrontar la reconstrucció de la zona afectada amb un nou equip de consellers. El diari apunta també que l'anunciarà a partir d'aquest dijous en compareixença. Per tant, veurem quins seran els principals canvis d'aquest govern. I l'Agència Estatal de Meteorologia ha emès un avís aquest diumenge que apunta precipitacions fortes, extenses i persistents a partir de dimarts al vespre i sobretot dimecres i dijous. Els territoris més afectats serien de nou el País Valencià, Catalunya i les Illes Balears, on hi haurà alerta per pluges i per l'estat de la mar, que serà especialment mogut a la Costa Brava. S'esperen onades de fins a 3 o 4 metres i ratxes de vent de 60 i 70 km per hora a les comarques gironines. Tant en aquestes zones com els punts del Mediterrani andalús es podrien arribar a acumular entre 80 i 100 litres per metre quadrat, inclús de manera local 200. Això durant tota la durada del temporal. Veurem, per tant, com acaben variant aquests mapes i com ens acaba arribant aquí al Baix Empordà. I un home ha resultat ferit de gravetat aquest diumenge al matí després d'accidentar-se fent salt base a la presa de la Vells, a Cercs, al Berguedà, segons han informat els bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques. L'avís del sinistre s'ha rebut quan faltava un minut per les 8 del matí i, segons les primeres informacions, l'afectat ha saltat i ha caigut a la banda sense aigua de la presa, que es troba al 55% de la seva capacitat. Dues dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc juntament amb dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques. L'home ha estat estabilitzat, immobilitzat i evacuat en helicòpter fins a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Per tant, esperem aquesta bona recuperació. I moment de saber quin temps ens espera abans de sortir de casa aquest matí. Per això tenim l'Isaac. Bon dia, Isaac.
Què tal? Com anem? Molt bon dia.
Aquest cap de setmana ha fet bon temps i també tramuntana. Avui, però, què ens espera?
Començarem la setmana de manera molt semblant a la que la vàrem acabar. Domilla del sol i tramuntana moderada, menys intensa al sud de la comarca. Temperatures sense canvis. A causa del vent, la sensació serà de fredor. A la mar hi haurà força tràngol, empitjorant durant la propera nit i dimarts. Avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya per mal estat de la mar, amb onades de més de 2,5 metres d'alçada. Dimarts la temperatura baixarà força i iniciarem un canvi de temps que ens pot portar força en renou i pluges important.
Doncs això, veurem com ens acaben afectant aquestes pluges que ja hem vist que el servei de l'Agència Estatal de Meteorologia i també l'ISAC ens explicaven ara fa un momentet. Per tant, moltíssimes gràcies per aquest repàs del temps i estarem molt pendents d'aquest canvi que arribarà a partir de demà dimarts. Moltíssimes gràcies, Isaac. I nosaltres, abans de seguir amb l'informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, escoltem el comentari d'avui que ens el porta Sabel Gàmez.
Lluita i força. La lluita i la força són dos dels valors més valuosos que l'ésser humà té per aconseguir les seves fites. I ho estem veient i sentint, sobretot aquests darrers dies, amb la quantitat de persones que estan al costat de València. I aquests valors són precisament els que van portar el Nirmal, la Inder i el Sukam a Sant Feliu de Guíxols. El Nirmal, que va arribar des de la part nord de la Índia a Barcelona pel Fòrum 2004 per ballar, acompanyat sempre per les ensenyances d'un pare present i que li va demostrar que amb la lluita i l'esforç es pot sortir endavant. I després d'engegar diferents negocis al voltant de la Costa Brava, va escollir Sant Feliu de Guíxols el 2016 per muntar la Rambla Vidal 25 al servei tècnic Nova Mòbile, que comparteix amb la Inder, la seva dona, i el seu germà Sukam. Un espai on uns professionals que desprenen humanitat, una humanitat i una força que comparteixen amb tots i que són un exemple de que a l'Empordà tots són benvinguts i que de tots en podem aprendre, et salva moltes vegades d'una tecnologia que no entenem. La lluita i la força d'aquestes persones són un exemple de vida i segueixen donant vida a més projectes, a més persones. L'últim, també a Sant Feliu de Guíxols l'any passat, al Carrefour del carrer de la Rulla, que el Nirmal comparteix també amb la Tatiana i la Sònia. Seguim amb els valors a l'alça i no els perdem mai de vista.
Doncs totalment d'acord. Moltíssimes gràcies, Sabel Gàmez, pel comentari d'avui i per reivindicar una mica més aquests valors i aquesta diversitat. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Sabrina Carpenter i Espresso.
For you, yes. I know I'm not into it for you, yes.
I quan falten pocs segons per un quart de nou, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona ha actualitzat les previsions de collita per aquest 2024 amb una estimació de 83.500 tones, una xifra que es manté en la línia dels darrers anys. La collita destaca per la diversificació de varietats, amb un creixement moderat de les varietats Golden Delicious i Granny Smith, mentre que d'altres, com la Red Delicious i la Royal Gala, han experimentat una disminució respecte a les expectatives inicials. Carla, què més en sabem?
Girona Fruits, Giropoma Costa Brava i Frutícola Empordà, les tres empreses productores i comercialitzadores de la poma, destaquen que aquesta última collita s'ha caracteritzat pel gran nombre de fruits que han collat, el que ha resultat en un calibre de fruit més moderat. Aquestes xifres es van presentar durant l'Assemblea Anual de Socis de la IGP, que va tenir lloc a l'hotel La Costa Beach and Golf Resort de Pals, esdeveniment que va servir perquè el cuiner i divulgador Pep Noguer rebés el Premi Poma de Girona com a reconeixement de la defensa de producte de qualitat i pel compromís amb la difusió dels valors associats a la Poma de Girona. La trobada va comptar amb les intervencions de Jaume Armengol, president de Poma de Girona, Vanessa Peiró, diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, Rosa Alticent, directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, i Pere Parramon, subdelegat del govern espanyol a Girona. Segons va explicar Jaume Armengol, president de Poma de Girona, durant l'assemblea anual celebrada a Pals, les tres grans empreses productores estan intensificant la seva aposta per varietats innovadores i adaptades a les noves necessitats del mercat i les condicions climàtiques. Armengol va subratllar que aquestes noves línies de treball tenen com a objectiu principal satisfer les demandes dels consumidors, així com de la gran distribució.
I per parlar una mica més d'aquesta producció de poma a comarques gironines, ens visita el mateix president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona, el senyor Jaume Armengol. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li quina valoració en fan d'aquestes previsions, no, de collita. Estem parlant de 83.500 tones, tenint en compte, no, que venim de 3 anys llargs de sequera i, a més, no, d'aquestes pluges que ens han acompanyat aquestes darreres setmanes.
Sí, bé, com has dit tu, estem dins de la mitjana de producció de l'IGP Poma de Girona. Ens hem mantingut a la ratlla i venim d'un any complicat com va ser l'any 2023, que estàvem en plena emergència i ens feia greus dubtes i com aniria la producció, no? Com faré un petit resum, que el 2024 vam començar el primer trimestre amb una greu sequera, vale? Que no sabíem com havíem d'actuar perquè els nivells dels aquífers estaven bastant baixos i les dotacions del pantà també eren molt, molt minces, però gràcies que la primavera va ser uns episodis de pluja i unes temperatures bastant suaus, vam tenir una bona floració i, per tant, un bon collat. Això va fer que la producció es pogués mantenir i es pogués arribar a cap.
Mm-hmm. Esclar, no sé si aquesta producció, clar, estem parlant, no, de que començàvem el 2024 amb una sequera bastant persistent i llavors arribaven mm-hmm. aquestes pluges que entenc que ens han ajudat, no, en la qualitat d'aquestes pomes.
Sí, la veritat és que sóc que va haver-hi aquest episodi de pluges a la primavera que va fer relaxar una miqueta els nervis que hi havia per arribar a portar dotació aquífera a les plantacions. I tot i així va haver-hi una bona collet del fruit, va haver-hi bastantes peces de l'arbre. El problema que va haver-hi que va ser que el mes d'agost, les primeres setmanes del mes d'agost, va haver-hi unes temperatures bastant altes, tant de dia com de nit, i això va fer que l'arbre quedés una miqueta parat, el creixement vegetatiu no fos el seu creixement normal, i creiem per culpa d'això que el calibre va estar bastant madurat. No va haver-hi grans calibres.
Mm-hmm. Per tant, estem parlant de pomes una mica mitjanetes, no? De les que ens podrem trobar.
Correcte, sí. De qualitat són òptimes, tenen el seu sucre, la seva penotromia, el que passa que el calibre és una miqueta més petitet, més moderat.
Esclar, jo no sé si estem parlant, no, de que aquestes darreres setmanes han estat molt plujoses, i té pinta que les que ens aniran seguint també seran així de plujoses. Clar, no sé si aquestes pluges que estem tinguent durant aquesta tardor tenen algun impacte en les pomes que tenim aquí a comarques gironines. No sé si, ja no dic el creixement, perquè crec que ara mateix ja estan per recollir les pomes, però tenen algun impacte aquestes pluges que ens han estat acompanyant les darreres setmanes?
Sí, sí, clar. L'aigua sempre és bona, caiguda degudament i sense fer quintes perfectes com hi ha hagut últimament, sí. No? Però vull dir, sempre que plogui sempre és bo, que es va regenerant i es van recarregant tots els aquífers, tots els pantans. Aquesta pluja hauria de ser més extensa a tot el territori, per tant els pantans haurien d'anar emplenant, hauria de ploure les muntanyes per anar-se recarregant, però tot i així tota l'aigua sempre és benvinguda. Ara ja estem a final de collita, queda l'última varietat de poma que està al tram final, però la resta de les varietats ja són entrades i guardades en cambres frigorífiques.
I quina és aquesta darrera varietat que queda per recollir?
Bé, són varietats fora dintre de l'IGP Poma de Girona, de la certificació, però es treballen i es cultiven igualment que les altres varietats. Com hem dit a la notícia, si mirem anys enrere, la diferència que hi ha hagut amb les tres centrals és que hi ha hagut una reestructuració de varietats. Vale? Els mercats són es mouen molt més ràpid, el client pot triar la varietat de poma que vol, i això fa que nosaltres ens adaptem a les condicions que volen i plantem varietats que vulguin el nostre client per servir-los.
Però a més a més, aquesta adaptabilitat, no, de varietats, entenc que va una mica de la mà, no, amb aquest canvi climàtic que estem experimentant, perquè és evident que tant de temps de sequera i llavors l'arribada d'aquestes pluges, no, que són pluges abundants i concentrades en el territori, entenc que també us fa variar una mica les pomes que planteu o la manera com les planteu.
Sí, no, bàsicament nosaltres tenim una estructuració de les finques que com més varietats, més temps també allargues la campanya de recollida, no? I també el client, també el que hem dit, no? Hi ha varietats que, per exemple, el client no els acaba d'adaptar i no els acaba d'agradar, doncs aquestes segurament aniran desapareixent. I anem incorporant noves varietats que el client li gusti tant gustativament com la seva crocantó, com la seva dolçor, no? També val a dir que Poma de Girona ja fa més de 20 anys que està dintre un projecte d'investigació de noves varietats, de fruit futur, que es diu, juntament amb d'altres empreses productores de Catalunya, i ara comencen a sortir els primers resultats. Per exemple, la varietat Tuti, que és una varietat que es cull a finals de setembre, és una varietat que és adaptada a les condicions climàtiques que hi ha actualment a Catalunya, amb aquestes calors i aquestes temperatures, i fa que s'adaptin bastant bé. També ha sortit una altra varietat nova, que es cull el mes d'agost, que és vermella, una bicolor, anomenada Stellar, que aquesta està amb l'expectativa a veure si la gent s'hi aboca o si, com ho fem, no? Per l'hora de substituir també les altres varietats que no s'adaptin climàticament aquí, a la zona.
Esclar, estàvem parlant d'aquestes noves varietats i d'aquest estudi. Esclar, no sé si... Si el temps continua canviant, haurem de fer més adaptacions, perquè també els darrers cops que parlàvem del giro-rec, no? que és aquest sistema que us permet regar d'una manera més controlada els arbres. Esclar, no sé si en conjunt amb l'IRTRE també esteu treballant altres maneres, no? de conrear i de cultivar. No sé com ha anat evolucionant això en els darrers anys, tenint en compte, no, aquests períodes de sequera que ens han anat acompanyant.
Sí, Poma de Girona fa molt de temps que estem treballant amb el tema d'adaptació en el territori, vale? Que juntament amb els nostres tècnics de cada central i la coordinació amb el Centre Experimental IRTA Masveria, treballem per adaptar-nos i incorporar-nos dintre el territori. I hem fet diferents actuacions, com podria ser, per exemple, el canvi de fertilització química a fertilització orgànica. Això fa que la terra sigui més esponjosa, hi hagi més matèria orgànica, hi hagi més retenció d'aire, no? Quan plou, doncs el terra queda molt més humit. Després, el que també fem és la instal·lació de malles, a part de la que ajuda a protegir l'impacte que pugui haver-hi d'una pedregada, ens n'hem donat compte, doncs, que els arbres no tenen tanta temperatura i transpiren molt més bé i no necessiten tanta capacitat d'aigua. I, a més, aquestes temperatures altes fa que la fruita quedi protegida dels cops de sol. També fem altres actuacions, com és el tema del Giro Rec, que anem tecnificant cada vegada més. Fins ara, rebem unes recomanacions tècniques cada soci productor de les necessitats hídriques que té cada setmana les nostres plantacions, i això, a la que es vagi tecnificant més i es vagi incorporant en els programes de rec de les casetes, fa que el nivell de menys aigua que necessitis vagi augmentant, no? Fins ara havíem reduït un 25 o 30%, si tecnifiquem més les casetes aquestes, doncs poder arribarem al 35% de menys aigua, de menys consum d'aigua.
Perquè entenc que la tendència, no, el futur ha d'anar cap aquí, cap a un menor consum d'aigua i aquesta adaptabilitat, no, de les varietats a aquests canvis climàtics. Però
sí.
ja per anar acabant, a mi m'agradaria preguntar-li quin és el futur, no, del cultiu de la poma aquí a la comarca, com hem d'anar evolucionant, no, per poder mantenir aquest tipus de cultiu que dona tanta vida, no, a comarques gironines?
Sí, el que està clar és que no podem baixar la guàrdia, hem d'estar alerta a qualsevol novetat que es pugui aplicar a les finques o per gestionar el millor els recursos, hem d'estar alerta i si es pot aplicar-ho i si és viable a fer-ho. Està clar que nosaltres no podem canviar això, sí que podem ajudar a mitigar una miqueta el canvi, que passa que ens hem d'adaptar a les condicions que tenim i mirar la millor varietat que puguem ficar en les zones on estem produint ara mateix.
I entenc, no, que valoren de manera positiva, no, aquestes 83.500 tones que tenen previst acabar de recollir, queden aquestes darreres varietats per acabar de completar tota la collita, no?
Sí, la veritat és que, com he explicat al començament, que van començar el primer trimestre que tenim moltes incerteses, perquè veríem ja del 2023 que estàvem amb una greu sequera i amb un greu dèficit de pluviometria, però tot i així, tot i el problema que va haver-hi, sort que la primavera va ploure i vam poder arribar a acollir la mitjana de producció. Si realment el mes d'agost no s'hagués comportat i hagués sigut aquesta diferenciació entre el dia i la nit, els arbres jo crec que haguessin respirat una miqueta més bé i el tonelatge hagués augmentat. Que és una bona, molt més bona producció.
Doncs estarem pendents d'aquestes darreres collites de poma i esperem que l'any que ve siguin unes previsions una mica més estables a principis d'any per no tenir aquestes incerteses, no, que a vegades tenim al món del camp. Per tant, moltíssimes gràcies, senyor Jaume Armengol, president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona, i esperem que acabi d'anar bé aquesta collita de la poma en aquesta zona de comarques gironines. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i el que has dit, la sequera encara no s'ha acabat, tot i que aquests episodis de pluja, hem de continuar treballant i continuar invertint i tothom ha de fer els deures.
Doncs deixem això apuntat i a més amb molta raó, moltíssimes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, adeu.
Molt bé, adeu, adeu.
I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música, Moltes gràcies i Jubilar-me. Sí.
Ja no importa, no està de moda, ara importa més tenir molta feina, molta pasta.
A mi que menys, no? Cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que és el moment. Vull recollir trossets de cada plat que s'ha trencat. Ja no vull tot de pres que no m'hi cap entre les mans. Ara podem lliscar milions damunt el terra net. M'he tret el pes, no hi perdo res. Ara no sé si estic a punt per tornar a estar amb algú, però si arriba l'amor, faria igual que tu.
vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona la flauta.
Ser feliç ja no importa, no està de moda. Ara importa més tenir molta feina, molta pasta.
A mi que menys no. Hippie, fer gimnàstica. Vull ser dentista, fakiri, per fer de plàstica. Em molaria ser ric i jugar amb el Barça. Vull conquerir Amèrica i no tinc pasta. Ei. Surt el sol mentre plou i naixem i ens morim. No vull gastar ni un minut més mirant tot aquest circ. Està el pati ple d'ànimes que s'estan venent. Jo vull mirar enrere amb orgull quan em faci vell. Yeah. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona, sí?
No em donis Louis Vuitton. No vull bolso Prada. Jo vull jubilar-me.
Jo vull que soni la flauta.
Jo vull
que sona la flauta. Yeah, yeah. Així, sí. Aquí el rellotger. Escolta, escolta. Beverly Hills. 1840. Yeah. Encara queda. Mans en l'aire. Em faré en Twitch, sí. Un dia em faré Twitch.
I quan passa un minut i mig de dos quarts de nou, comencem el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que encara segueixen buscant a un home desaparegut al mar de la costa de Platja Aro, que va tenir lloc aquesta desaparició aquest passat divendres a les 8 del vespre. Laura, què més en sabem?
L'avís es va rebre el divendres, a les 8 hores i 43 minuts del vespre. L'home, d'entre 35 i 40 anys, hauria entrat a l'aigua a la Platja Gran per rescatar el seu gos, a prop de la desembocadura del Ridaura. Tanmateix, hauria tingut dificultat per sortir-ne. Quan els bombers van arribar, van poder rescatar el gos en bon estat. La policia local va confirmar que encara hi havia un home a l'aigua i es va iniciar la recerca. En el transcurs del cap de setmana s'ha estès un gran dispositiu de recerca per terra, mar i aire amb 9 dotacions de bombers. S'ha emprat un helicòpter i la barca Salvamar Sirius de salvament marítim. També s'ha utilitzat un grae subaquàtic i la unitat de drons gros. A més de la policia local, la unitat aquàtica dels Mossos està a la zona. Es preveu que la Guàrdia Civil s'incorpori a la recerca amb membres del grup especial d'activitats subaquàtiques.
Doncs veurem com continua aquesta recerca d'aquest home que ha desaparegut a la costa de Platja Aro, sobretot tenint en compte que hi haurà aquest canvi de temps a partir d'aquest dimarts al vespre. Per tant, veurem com evoluciona. Però hem de canviar de tema perquè hi ha hagut un ferit lleu en un accident de trànsit a la Bisbal d'Empordà després de col·lidir una furgoneta i un turisme que ha acabat impactant contra el mur d'una casa. I és que l'accident que va passar el dissabte al matí va tenir lloc a l'encreuament de l'avinguda Prat de la Riba amb el carreró d'en Vinyoles a la Bisbal d'Empordà i ha deixat aquest conductor de la furgoneta ferit lleu. L'incident es va produir quan la furgoneta va col·lidir amb un turisme que va acabar impactant contra el mur d'una casa que hi havia a prop. L'avís es va rebre a les 8 i 12 del matí, moment en què els bombers de la Generalitat van enviar una dotació per atendre l'emergència. El sistema d'emergències mèdiques va assistir al conductor de la furgoneta, que presentava dolor al pit i ferides lleus. L'altre conductor ha resultat il·lès. L'actuació dels bombers i el servei d'emergències mèdiques s'ha prolongat durant aproximadament una hora i les autoritats encara investiguen les causes d'aquesta col·lisió. Per tant, estarem pendents de com acaba evolucionant també. Calonge i Sant Antoni ha aprovat la seva primera ordenança de platges i ja està en funcionament, i és que la normativa inclou 41 articles amb mesures que serveixen per fomentar la convivència i també la sostenibilitat. Mariona, què més en sabem?
Aquest divendres, Calonge i Sant Antoni ha posat en marxa la seva primera ordenança específica per regular l'ús de les platges, cales i el camí de ronda GR92. Una de les novetats més destacades és la creació d'una zona de platja sense fum a l'Espigó del Mig, delimitada entre els carrers Josep Pla i Girona, així com la prohibició de dispositius de so que puguin molestar els banyistes. La normativa també regula el nudisme permetent-lo exclusivament a la cala Roques Planes i reforça la protecció mediambiental amb la prohibició de vidre a les platges i l'obligació de reciclar residus. Així mateix, l'ordenança sancionarà les persones que es banyin amb bandera vermella i estableix normes de col·laboració amb el personal de socorrisme per evitar riscos. Segons el regidor de platges, Raoni Molina, aquesta nova regulació busca la bona convivència i la protecció del medi ambient, equiparant el municipi a altres ciutats de costa amb normes similars per garantir un ús responsable de les platges i el litoral.
Doncs encara és aviat per saber com acaba de funcionar aquesta ordenança de platges a Calonge i Sant Antoni, tenint en compte que ens trobem en temporada d'hivern, però veurem com acaba afectant aquesta nova regulació en aquesta zona on hi ha tantes platges i on hi ha tanta costa per poder-se aplicar. I és que ara hem de canviar de tema, perquè unes 400 persones s'han manifestat a Palafrugell a favor de Palestina aquest diumenge al migdia, segons el balanç de l'organització que s'ha facilitat a Ràdio Palafrugell. La mobilització va començar a la plaça de la Pau i va acabar a plaça Nova. Allà s'hi va llegir el manifest, també es va fer una representació dels infants morts durant les últimes setmanes en aquesta guerra i un minut de silenci per les víctimes també palestines i de la Dana que va afectar aquestes setmanes a València. L'entitat organitzadora Palafrugell en Palestina reclama així un alto al foc immediat i també suspendre el comerç d'armes amb Israel i crear corredors humanitaris per poder fer entrar medicaments i aliments a la franja de Gaza. Ferran, què més en sabem?
A més, demanen aplicar sancions a Israel per, segons el manifest, acabar amb l'ocupació, el colonialisme i l'apartheid al poble palestí i que permeti el dret de retorn als 8 milions de palestins refugiats. També reclamen un canvi d'actitud per part de la Unió Europea, el govern espanyol, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell, i demanen trencar qualsevol relació amb Israel. A part, també critiquen el paper d'alguns mitjans de comunicació perquè consideren que afavoreixen una mirada racista. També cal destacar que l'organització impulsora Palafrugell en Palestina està liderada especialment per dones. L'entitat reclama que les dones i els infants són els col·lectius que pateixen més en una guerra. Selma Lexavi ho explica.
Volem agrair a tota la gent de Palafrugell, però en especial a les dones de la comunitat magrebí, que s'han bolcat en la causa i que han fet molta feina, i molt bona feina.
La impulsora Henan Lasley reclama el paper de les dones.
Nosotros, la comunitat de mujeres de l'escola árabe, participan a esta manifestación por darle la fuerza por Palestina, por la mujer palestina.
Per altra banda, Selma Lexaui troba a faltar el suport dels països occidentals a la causa.
Hem intentat de mobilitzar el màxim de persones en una manifestació per sensibilitzar sobre el subjecte de Palestina, tot el que està passant en el Líban i en aquesta zona, per denunciar el genocidi i el silenci dels països occidentals i és una miqueta això.
Una de les manifestants, Aya Dawiri, considera que fan falta més mobilitzacions com la que van fer.
Penso que s'ha de moure, el poble s'ha de moure per poder fer justícia davant d'aquest cas. A veure, ens moguem però no aconseguim res del que volem. O sigui, ens hem de moure moltíssim més per aconseguir l'objectiu, que és la del foc.
A la manifestació també va participar representants d'altres entitats d'arreu de les comarques gironines, com de Begur, la Bisbal d'Empordà o Sant Feliu de Guíxols. Tarek Xeria, de Girona en Palestina BDS, reclama més mobilitzacions com aquesta.
Perquè estem davant d'un genocidi, portem 76 anys d'apartheid i ara portem un any d'un genocidi televisat en què tenim mitjans i evidències en què Israel, com a estat sionista terrorista, està assassinant sistemàticament els palestins, i creiem que la nostra responsabilitat, no només política, ètica i moral, és fer la màxima mobilització per aturar aquest genocidi que s'està produint ara mateix a Palestina.
Txeri avança que organitzaran altres manifestacions similars.
I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Palafrugell ha iniciat la seva col·laboració en el projecte Enact, una iniciativa europea que té com a objectiu reforçar l'atenció i suport a les persones supervivents de delictes d'odi anti-LGBTIQ+. En aquesta fase inicial, l'Ajuntament participa en la diagnosi, que inclou el mapeig i també l'avaluació dels serveis d'atenció disponibles per a aquestes víctimes i l'anàlisi de les experiències que han tingut amb les respostes institucionals davant d'aquests casos. Ferran, què més en sabem?
Ens en parla José Llepez, que és tècnic de l'espai LGTBI+ de Palafrugell.
Participarem en una recerca, que és una recerca europea, que a nivell d'Espanya hi participa la Universitat de Girona, que es diu Enact, i que investiga sobre la resposta institucional i l'atenció a les víctimes d'odi LGTBI-fòbic i discriminació contra les persones LGTBI.
El projecte Enact és una investigació de 2 anys liderada per un consorci d'universitats i organitzacions de la societat civil de 6 països europeus. Són Espanya, Eslovènia, Hongria, Itàlia, Lituània i Grècia. La investigació té per objectiu augmentar el coneixement sobre la violència dirigida cap al col·lectiu LGBTIQ+, i fomentar la formació dels professionals per millorar la resposta davant situacions d'odi i discriminació. El projecte es divideix en diferents àrees d'actuació. Una de les principals és la creació d'un mapeig dels serveis d'atenció a les víctimes de delictes d'odi anti-LGBTIQ+, i la seva avaluació. A més, es preveu una anàlisi a fons de les experiències de les víctimes i incloure la victimització secundària i la perspectiva interseccional. Això implica comprendre com es combinen diferents eixos de discriminació a les experiències de les persones del col·lectiu.
Amb aquesta recerca, no, com altres recerques que ja ha fet la Universitat de Girona, això donarà lloc a formacions i a guies que podran aterrar-se, diguem, a nivell pràctic en els projectes i iniciatives que portem a terme aquí a nivell local.
Entre els objectius del projecte també hi ha la promoció de la cooperació entre els serveis públics i les entitats de la societat civil, amb la finalitat d'aconseguir una resposta més coordinada i efectiva. A través de tallers i activitats de difusió es treballarà per augmentar la sensibilització de la societat i dels professionals davant d'aquest tipus de violència i les seves conseqüències personals i socials. La investigació promourà finalment la formació especialitzada per professionals de l'àmbit de la seguretat i la justícia, amb l'objectiu de millorar l'atenció a la diversitat sexual i de gènere. També evitar la victimització secundària i incorporar una perspectiva inclusiva en la lluita contra la discriminació institucional.
I canviem de tema perquè una de les tasques que cal tirar endavant a Catalunya és la de la donació de sang i teixits, i és que des del Banc de Sang i Teixits treballen incansablement per cobrir aquestes necessitats i aquest tipus de donacions que poden salvar vides. I per parlar d'aquestes necessitats, ja que a final d'aquest mes d'octubre les reserves de sang eren molt baixes a Catalunya, ens va visitar al Supermatí la cap de campanyes de donació del Banc de Sang i Teixits, Cristina Valverde. Carla, què més en sabem?
Cristina Valverde va confirmar que les reserves de sang a Catalunya són preocupantment baixes. Actualment es disposa d'unes 5.000 unitats, lluny de les 8.000 considerades òptimes. Tot i això, assegura que cap pacient ha quedat sense l'atenció necessària. És fonamental mantenir un flux constant de donants, ha subratllat Valverde. Aquest octubre les reserves han baixat considerablement, fet que ha motivat una intensificació de les campanyes locals, especialment al Baix Empordà.
Sí, la veritat és que sempre fa falta de sang. No, sí que és veritat que hem patit una mica amb les reserves de sang durant aquest mes d'octubre, que han baixat bastant, però vull dir, no ha faltat sang per ningú, eh? El que passa que sí que sempre se'n necessita. Llavors hem organitzat campanyes especials, fent més crides als donants perquè vinguin de manera més local.
Sobre la recent tragèdia al País Valencià, Valverde va explicar que cada comunitat autònoma gestiona les seves pròpies reserves de manera autosuficient. Tot i això, estem preparats per col·laborar i enviar components sanguinis si és necessari, va afegir. Admet que des del Banc de Sang de València van organitzar de manera molt ràpida punts de donació de components sanguinis i no va caldre l'enviament des de Catalunya.
Sí, tant. Això per nosaltres és primordial. Els nous donants que ho facin, no? Facin aquest gest per primera vegada, i que després, igualment, important és que continuïn fer-ho durant tota el que li permeti la seva vida. el que passa que si els donants de manera ja habitual s'ho agafen com un hàbit, venir a donar sang, és veritat que no pots donar sang eternament.
A nivell local, el 23 de novembre, Palamós acollirà una marató de donació de sang a la nau dels 50 metres. És un esdeveniment especial que compta amb la implicació de l'Ajuntament, entitats i comerços locals. L'objectiu és no només augmentar les reserves, sinó també captar nous donants.
I nosaltres, abans d'acabar amb la secció d'Oci i Tecnologia amb en Martí Seguí, escoltem una mica de música amb Love of Lesbian i Fantastic Shine.
Days passing by the crowd, joy can rise from the dark as a flash in the tell you what's true, how special you are. You're the smile to my soundtrack. Have I told you lately, we are friends through this tip of time. Oh, what is time? The kind of thing that no one knows. Take a look at who's around you, spinning circles, ring around. From the seas that everything's alright, spinning circles, jump together now. Shine, shine, you can make it cool.
Al Supermatí, els dilluns, parlem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de la prova pilot que portarà la intel·ligència artificial a les parades d'autobús de Barcelona. Això és sorprenent? Vull dir, tindrem parades d'autobús amb intel·ligència artificial?
Sí, sí, així és. Aquesta innovació marca un punt d'inflexió en la gestió del transport públic a Barcelona. TMB, en col·laboració amb l'empresa canadenca Buspass, implementarà un sistema basat en intel·ligència artificial en 15 parades de moment, eh? L'objectiu principal...
Sí, és una prova.
De moment és una prova de 15 parades. L'objectiu principal és millorar l'experiència dels usuaris i optimitzar la circulació dels autobusos, tenint en compte com està el trànsit i també la mobilitat dels vianants. Aquest sistema recopilarà dades en temps real per oferir informació detallada i precisa sobre l'arribada dels autobusos, la seva ocupació i fins i tot el trànsit de la zona. Això traduirà en una aplicació mòbil que permetrà als usuaris planificar millor els seus desplaçaments i que quedi tot ben optimitzat. Però les innovacions no acaben aquí. Les parades també incorporaran funcions d'accessibilitat, com botons per a persones sordes i sistemes de seguretat millorada, com llums automàtiques que s'activaran a la nit per indicar presència de passatgers. I també aquest projecte també tindrà una durada inicial d'un any i servirà de model per a altres ciutats si és que els resultats són positius. Bé, això és una col·laboració entre Buspass, que ja ha aplicat aquesta tecnologia en ciutats del Quebec i d'altres parts del món, i que farà una prova aquí a Barcelona i farà que, d'exemple, doncs d'aquesta tecnologia nova que possiblement puguem veure no només en 15 parades inicials, sinó en tota la xarxa d'autobusos, ja sabeu.
La veritat té molt bona pinta, perquè a mi el tema dels autobusos a Barcelona em posava una mica nerviosa, perquè quan veies passar dos del mateix número, aquí ja m'enfadava una mica. Per tant, està bé que tinguem aquesta aplicació que ens pugui donar més informació dels autobusos i, a més, que ens ajudi a planificar millor els trajectes que fem a dins la ciutat, que a vegades pot ser una mica caòtica.
Sí, no? Sí,
per no dir gairebé sempre.
Per no dir que és molt, molt caòtica, no?
Exacte. Però canviem de tema perquè seguim amb una notícia ben destacada del món de la intel·ligència artificial, i és que OpenAI llença una funcionalitat que podria canviar la manera com busquem informació a internet i fem cerques. Què ens en pots dir més d'aquesta novetat?
Parlem de ChatGPT Search, una nova funció que hem vist aparèixer per als usuaris de pagament almenys fa un 15 dies, més o menys. Aquesta funcionalitat d'OpenAI el que busca és competir directament amb Google. Aquest nou servei permet realitzar cerques a internet integrades en la conversa del chatbot, oferint respostes basades tant en el seu coneixement intern com les dades actualitzades en temps real. És a dir, ja no caldrà passar d'un chatbot a un cercador tradicional per obtenir informació actualitzada. ChatGPT Search està disponible actualment per tots els usuaris de totes les versions de pagament, el ChatGPT Plus i el Team, i s'obrirà la versió gratuïta en els pròxims mesos. A través d'aquesta funcionalitat, els usuaris poden fer preguntes d'una manera més natural i l'eina decidirà si cal respondre amb dades del seu propi sistema o buscar la informació en línia. També hi ha la possibilitat de seleccionar manualment l'opció de search si l'usuari vol que es faci la cerca explícitament a internet. I per garantir la qualitat de les respostes, OpenAI el que ha fet és establir col·laboracions amb mitjans de renom com Reuters, Le Monde, Financial Times, entre molts altres, i això assegura que les respostes estiguin basades en fonts fiables. Bé, això és un pas endavant per l'OpenAI, que busca consolidar-se com una alternativa real a les busques que fem a Google, oferint una experiència més fluida i més centrada en l'usuari.
Això em recorda el cas que vam parlar, no sé si era la setmana passada o l'anterior, en què parlàvem, no, de que una d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial havia copiat, no, contingut de diversos mitjans.
Sí.
I és clar, vull dir, està bé que com a mínim OpenAI tingui la decència, no, de preguntar abans de fer servir aquest tipus d'informacions, perquè al final la informació és això, vull dir, algú l'ha treballat.
I t'he de dir una altra cosa, i és que a part, OpenAI et diu d'on ho ha tret i pots anar a consultar la font original.
Això està molt bé.
Sí.
Està molt bé. A nivell informatiu, no? Ara que hem de sortir d'aquestes eleccions als Estats Units o també de la tragèdia del Dan a València, que la veritat que això és bastant útil, saber d'on surt la informació que llegim.
I te la referència, per tant pots anar-hi, pots dir, aviam, m'has dit que era això, però jo què sé, vull llegir absolutament tot el que han dit. Mm-hmm. Clic aquí i vas a la font original, vull dir que ho fa bé.
No, molt interessant, molt interessant. Sí. Ja l'aprovarem. Però hem de canviar de tema perquè ara hem de parlar de Netflix i de la seva decisió d'abandonar les pel·lícules i sèries interactives. Què en sabem, Martí? A mi m'encantaven aquestes sèries interactives.
Doncs...
Però què ha passat?
Doncs que no van bé, que la gent no li estan agradant o no està tenint la rebuda que Netflix esperava, i per tant ha decidit posar punt i final a la seva aventura amb els continguts interactius. Una opció que, com bé dius, permetia que els espectadors prendre decisions que influïen en el desenvolupament de la trama, tot i que van tenir un bon començament amb produccions com Black Mirror o Bandersnatch. La majoria de les obres d'aquest tipus no han generat un impacte, i és a partir de l'1 de desembre, per tant ja mateix, que Netflix retirarà els 20 dels 24 títols interactius que té disponibles actualment, deixant només alguns exemples emblemàtics.
Potser aquests dos que comentàvem, per exemple.
Sí, no sé ben bé quins seran, però segons Christy Keller, la responsable de comunicació de l'àrea de videojocs, aquesta decisió respon a la necessitat de centrar-se en altres àrees amb més potencial, com els videojocs i la intel·ligència artificial generativa. De fet, aquest canvi estratègic s'ha reflectit també en la reorganització interna de l'empresa, amb un canvi de rol de Mike Verdu, que ara era vicepresident d'IA generativa i de jocs. Per tant, Netflix està reforçant els seus esforços en el camp de visió de jocs i també en el sector de la IA i de la intel·ligència generativa, per veure nous horitzons tecnològics, en resum.
doncs està molt interessant i veurem cap on deriva tot això, perquè la veritat que pot donar moltes sorpreses. Però sí, una altra innovació que no podem deixar passar, la realitat mixta arriba al celler de Can Roca. Això ho vaig veure, em va semblar molt interessant, però explica'ns-ho, Martí, perquè crec que sorprendrà més d'un.
Doncs sí, és una col·laboració interessant entre el celler de Can Roca, la Fundació Mobile World Capital de Barcelona i l'estudi tecnològic Futura XR. Junts han creat un viatge màgic a través del cacau, una experiència única que combina alta gastronomia i realitat mixta.
M'agradaria saber què és realitat mixta, perquè és un concepte interessant, eh?
Sí, sí, sí. Ja, jo ja estava fent la notícia, l'estava aquí re-redactant i ja salivava, eh? Mira, t'explico com funciona.
Sí, endavant.
Els comensals participen en una cerimònia virtual dedicada al cacau. Utilitzen unes ulleres de realitat mixta, MetaQuest 2, que això és les típiques ulleres que coneixem, que ens posem a davant dels ulls, eh?
Sí.
Aquesta immersió virtual s'acompanya del tast d'un bombó especial de Casa Cacau dissenyat per completar l'experiència. El projecte inclou tecnologia de calibratge avançada que sincronitza perfectament la realitat virtual amb les sensacions físiques i sensorials que tenim. El que ens venen a dir una mica és que ho hem de provar. No donen moltes pistes de...
Crec que farem alguna trucada a veure si podem passar algun dia, no?
M'has d'avisar, eh?
Explicar-ho.
Si fas la gestió, avisa'm.
Clar, no? Vull dir, jo crec que aquesta gestió s'ha de donar a conèixer i, a més, poder parlar en primera persona aquí a la secció d'Oci i Tecnologia que fem al Supermatí i dir-los què en pensem, no?, d'aquesta experiència.
Doncs mira, t'agafo la paraula i escolta.
Agafo la paraula.
En Jordi Roca, que és el que proposa aquesta experiència gastronòmica, que això desafia, a part de l'experiència, desafia els límits de la creació culinària i tecnològica, i és un projecte que redefineix el concepte del viatge gastronòmic i promet deixar una empremta inesborrable en els comensals. Paraules textuals, eh? Per tant, escolta,
doncs,
hem d'anar a viure aquesta...
Exacte, vull dir, si és una experiència inesborrable, jo m'hi apunto. I a més, quan es tracta de cacau, de xocolata,
sí, eh?
Aquí tirem més cap al dolç. Sí.
Clar.
I a més, això, crec que és un món, no?, que encara està per explorar, aquesta combinació entre gastronomia i tecnologia, però tecnologia, per exemple, aplicada amb intel·ligència artificial o amb realitat virtual, per tant,
sí,
molt interessant.
Sí, sí.
Vull dir, sí, sí. I ja per acabar, tenim una investigació en curs que està impulsant la Comissió Europea. No sé, de què es tracta?
Doncs mira, la Comissió Europea ha obert una investigació sobre la plataforma xinesa Temu, especialitzada en comerç electrònic, i el que vol és determinar si estan venent productes il·legals dins de la Unió Europea. Els dubtes se centren en joguines i cosmètics que podrien no complir la normativa comunitària. I a més, el que es vol és avaluar si el sistema de recomanació d'aquests articles compleix amb les lleis de serveis digitals i de disseny de la pàgina web que consideren que el seu algoritme o la manera com ho presenten és addictiu. Un aspecte que preocupa per la salut mental dels consumidors, i si la investigació confirma les irregularitats, Temu podria enfrontar-se a sancions importants.
Jo he de dir que he remenat una mica per aquesta pàgina, anem a dir-ho, vull dir.
Sí, sí, jo també.
O sigui, és molt interessant. El que passa que potser sí que cal mirar a veure què es compra, perquè hi ha de tot.
Clar, i a part, quan compres una... Si compres una cosa però compres aquesta altra, et posa un descompte, t'incita una mica a comprar, per exemple, tres productes, perquè jo m'hi trobo, vaig a comprar una cosa, però acabes amb tres.
Sí, sí, no, eh? I aquestes dues no les necessites,
no,
perquè és evident, però passa amb altres pàgines web, vull dir que Temu no és l'única que té aquest model de pàgina web i esclar, vull dir, em sembla normal, que impulsin un tipus d'investigació com aquesta, per tant, veurem quin és el desenllaç d'aquesta investigació. Sí, sí. Però nosaltres ens tornem a retrobar dilluns vinent amb
Perfecte.
Més tecnologia i més oci digital. Martí, moltíssimes gràcies. Fins dilluns.
Molt bé, fins dilluns. Adéu.
Dilluns, amb temps assolellat i vent de tramuntana, que es reforçarà durant el vespre i nit, sobretot. Un xic menys intensa al sud de la comarca. Temperatura sense canvis, però amb el vent la sensació de fred serà un pèl més acusada. Mal estat de la mar, amb tràngol de tramuntana i avisos activats en aquest sentit. La resta de la setmana l'ambient serà més fred i possiblement podrien arribar algunes pluges importants.
Doncs veurem com acaba evolucionant aquesta previsió meteorològica en els propers dies i veurem com ens acaba afectant aquí a la comarca del Baix Empordà. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal. I com sempre us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu molt bon dilluns. Adeu! We'll be right back.